cas anat per bon camí, però has tingut sort per arribar a descobrir que els teus somnis no sempre es fan realitat. Però jo te deman que tan sols una vegada més em diguis que vols. Digue'm de veres, què esperes tu de mi? Perquè els teus somnis són els meus, de mica en mica moure'm els peus. Perquè els teus dies siguin meus, a contravent jo aniré fent. A contramà la gent, jo aniré ferma a l'encontre del temps. Perquè els teus dies siguin meus, de mica en mica jo aniré fent. Darrere d'una il·lusió s'hi ha d'amagar un desig, una frustració, una mentida, un odi, un rancor. Però jo te deman que tan sols una vegada més em diguis que vols. Digue'm de veres, què esperes tu de mi? Perquè els teus somnis són els meus, de mica moure'm els peus. Perquè els teus dies siguin meus, a contravent jo aniré fent.
Mira que és fantàstico lo que te voy a contar. Anoche fui a bailar, mas no pude bailar, pues me ocurrió algo simpático. Yo quería merenguear mi chiquita cha-cha-cha. Entonces se enojó y solo me dejó en el salón. Ay, qué fantástico. La busqué, la encontré y le hablé de mi amor. Corazón, tú tienes la razón, volvamos al salón, van a tocar cha-cha-cha de amor. Esto es fantástico, pero muy simpático. Un sueño fue en verdad y no la realidad. Escucha bien, todo es fantástico. Tú tienes la razón, volvamos al salón, van a tocar cha-cha-cha de amor. Wow, esto es fantástico, pero muy simpático. Un sueño fue en verdad y no la realidad. Escucha bien, todo es fantástico. Un sueño fue en verdad y no la realidad. Escucha bien, todo es fantástico.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda. dos quarts de vuit. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so i de la Blanca Aranyó a la producció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. El president dels Estats Units ha promès aquesta tarda al seu homòleg francès sumar esforços per derrotar Estat Islàmic. Barack Obama ha qualificat el grup terrorista, Daesh, d'amenaça per a tot el món i ha assegurat que no es pot tolerar. François Hollande, que es reunirà també dijous a Moscou amb Vladimir Putin, president rus, ha subratllat que els Estats Units i França han decidit intensificar els atacs a Síria i l'Iraq, ampliar-ne l'abast i reforçar els intercanvis d'informació sobre la lluita antiterrorista. Ahir, com també aquests dies passats, des de Ràdio Estel, reclamàvem més honestedat a l'hora de fer autocrítica entre tots i atacar, no amb bombes, sinó amb la paraula i l'intel·lecte, les arrels d'un problema que molts països occidentals han creat amb el comerç d'armes i amb una gestió molt dolenta dels interessos geoestratègics. No pot ser que la prioritat siguin precisament aquests interessos nacionals, com ha passat en les últimes dècades, i no pas el bé comú. Difícil de dir-ho, és una cosa diferent aplicar-ho. Molt complicada, en qualsevol cas, la missió que tenim ara en un món que necessita aquella pau que no és només l'absència de guerra i d'armes, sinó aquell món en concòrdia i també en treball sense fronteres. Comencem al Mirador. Ens acompanya de moment José Luis Salido, doctor en dret i professor de dret laboral a la Universitat de Barcelona. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda, buenas tardes a todos.
També d'aquí a uns minuts s'incorpora Eduard Ibáñez, director de Justícia i Pau a Barcelona. Però mentrestant, comentem aquesta notícia, la reunió entre els presidents de França i dels Estats Units, i una mica la situació del món després dels atemptats de París. Tenim també una notícia d'aquesta mateixa tarda, i és que s'ha produït un atemptat a Tunísia contra un autobús de la Guàrdia Presidencial i que ha causat almenys 14 morts. Vaja, el món convuls ens fa estar més sensibles i potser, i això té la seva part positiva, estem més pendents i més sensibilitzats a l'hora de valorar la vida igual, no? 14 morts, una vida humana a Tunísia val el mateix que una a París o a Madrid o a qualsevol lloc del món, és clar.
Bueno, por supuesto, la vida de las personas es exactamente igual en todo el mundo. Es
decir, no puede
haber diferencias. Esto, vamos, sería... Yo me rasgaría las vestiduras si alguien dijera ante mí semejante barbaridad, ¿no? Es decir, que por tanto...
Eso, lo que pasa es el impacto mediático que tiene.
Eso está,
¿no?
Claro. Pero ciertamente yo creo que la noticia destacada es precisamente la conjunción de fuerzas. Es decir, que de alguna manera, y yo no estoy demasiado de acuerdo con la introducción que se acaba de hacer, en el sentido de que, vamos a ver, parlamentar con el terrorismo es imposible. Es decir,
tampoco en proponer que es parli.
Pero que vamos a decir, hombre, esto no se arregla con bombas, sino con el diálogo. No, mire usted, no. De momento estamos en una guerra, y no es que lo diga yo. Es decir, yo no me atrevería a hacer una manifestación de ese tipo. Eso lo dijo primero, el primero que lo dijo con claro y alto fue el Papa. Es decir, estamos en guerra. Luego lo ha venido a decir Hollande, igualmente, en la desgraciada noche de los atentados en París, y yo creo que hay una cosa que es evidente. En la guerra, las situaciones que se ven en los países son como las imágenes de estos tres últimos días de Bruselas. Yo creo que eso es un silencio atronador, en el sentido de que efectivamente el terrorismo islámico ha conseguido alguno de sus propósitos, y es que en todas las televisiones del mundo estén presentes las imágenes de una Bruselas, capital y centro neurálgico de la Unión Europea, por tanto, de nuestra Unión Europea, bueno, pues que esté absolutamente agazapada, los cines cerrados, los comercios cerrados, los colegios cerrados, en fin, bajo mínimos en toda la serie de cuestiones, y asaltada policial y por parte del ejército. Yo creo que esa es la mala noticia. La buena noticia, yo creo que es la que de alguna manera se venía a saludar en la introducción de la sesión de hoy, del Mirador de hoy, es que los países empiezan a ponerse de acuerdo en que el enemigo común es el terrorismo. Es decir, que no hay otras cuestiones, es el terrorismo. Y el terrorismo islámico, que efectivamente en esa guerra que lleva a cabo, en una guerra que, por cierto, los militares a los que yo he oído hablar, todos de alta graduación, es decir, personas que conocen perfectamente, que han estado en situaciones de guerra y tal, apuntan, como es natural y que cualquiera se puede dar cuenta, a una nueva situación de guerra en donde el ejército convencional, ya no digo el siglo XIX, sino el ejército convencional, incluso de los años 90 en la guerra del Golfo y demás, ya no sirve, porque esos ejércitos no tienen la movilidad y tal que tiene el terrorismo con las personas que se inmolan, con las personas que pueden atentar en cualquier circunstancia. O sea que, por tanto, yo creo que si conseguimos que de alguna manera haya unidad de criterio en cómo hay que atajar el final del terrorismo islámico, es evidente que hemos dado un paso muy importante. Y es evidente que también quiero decir que eso no significa que no se pueda, una vez restaurada la paz, esas condiciones sine qua non, bueno, pues ver qué se hace en los lugares en donde se ha asentado el terrorismo, ver cómo se ayuda a la gente que está allí, ver cómo se ayuda a su desarrollo, a que vuelvan los que han pedido asilo político en Europa, puedan retornar a sus casas, puedan retornar a sus negocios, puedan retornar a sus profesiones y demás, cómo se les ayuda allí, en el lugar donde ahí se habla y se dialoga todo lo que se tenga que dialogar. Pero condición sine qua non, en primer lugar, es acabar con el terrorismo. Eso está claro.
Sí, sí. Doncs bé, la situació és la que és. Vostè ha dit que el papa ha reconegut que estem en una guerra, però també ha dit no a la guerra, amb molta contundència.
Sí, sí.
I ha alertat sobre les arrels i les causes d'aquesta guerra. Ara continuem, però saludem ara sí ja Eduard Ibáñez, advocat i director de Justícia i Pau a Barcelona. Senyor Eduard Ibáñez, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Les males passades del trànsit,
eh? Oh, horrorós.
Barcelona està molt col·lapsada, suposo que per qüestions ordinàries. No,
és que hi ha futbol.
Especial. Ah, és veritat, que vull jugar Barça-Roma. Barça-Roma.
Sí, sí. Ara ho entenc, perquè clar, m'he quedat bloquejat a Mitre, deu ser això, que
doncs sí,
en el Barça
propera ja a les Corts.
Ja hi ha massa Mitre, seguro que és el futbol.
Sí, és una de les artèries que porta a les Corts i al Camp Nou. Per tant, sí, sí. Bé, doncs, bueno, dit això, comentàvem una mica el que és la situació global del món després dels atemptats de París, amb la sensibilitat més gran que hi ha en aquest món davant els atemptats. Per exemple, sí, aquesta tarda un nou atemptat a Tunísia contra un autobús de la Guàrdia Presidencial, almenys 14 morts, segons s'ha dit. Però bé, Obama s'ha reunit amb el president francès François Hollande i han acordat unir esforços. Com veu vostè la situació en tot cas?
Moment molt, molt complex, molt complex. En fi, jo crec que hem de fer un esforç de racionalitat i de fredor en analitzar les coses com d'una manera objectiva, no? I no deixar-nos arrossegar per la sang que ens pot portar aquest tipus de tragèdies, no? I intentar afrontar, diguéssim, des d'una perspectiva global, els conflictes que porten aquesta violència i les ideologies que ens porten a aquesta violència, no? I penso que a vegades de seguida es fan anàlisis com molt, molt simplistes, de bons i dolents i d'intentar, doncs, solucions militars, per exemple, no? Jo trobo que això ens obliga a Occident, en general, a fer una reflexió molt més a fons de quines polítiques han de portar a que aquests països, doncs, tinguin una situació en la que es puguin, doncs, resoldre el problema de les guerres. A l'Orient Mitjà és brutal, no? Doncs mirar quins projectes tenim perquè aquests països puguin entrar en processos de pau, no? Més que a les solucions ràpides de militars o policials, no?
Potser ara entretenir-nos en les causes del passat, en el que s'ha fet malament, s'han fet coses malament, i discutir sobre qui ha fet pitjor, si els Estats Units, si el Regne Unit...
No, yo creo que esto es tiempo perdido, y además creo que...
Però sí que s'han fet coses malament,
sí,
estarà buscant d'acord.
Vamos, por supuesto, vamos...
S'ha armat aquesta gent que està matant.
Seguro, como humanos hacemos cosas mal, es evidente, ¿no? Si no, ya no seríamos, no tendríamos la condición de hombres, de humanos, ¿no? Pero yo creo que coincido con Eduard Ibáñez en varias cosas. Primero, que el escenario no es simple. No, si lo que se pretende decir es, oiga, mire usted, no solamente es una solución militar, por supuesto que no es una solución militar. Que hay que contemplar una perspectiva global, por supuesto que hay que contemplar una perspectiva global. Que hay que hablar también en última instancia de ideologías, pues a lo mejor también. Pero yo tengo una cosa muy clara, aquí hay buenos y malos, ¿eh? Aquí hay buenos y malos.
Evidentemente, los que matan son dolents.
Efectivamente.
Pero aquí son los bons.
Claro, hombre, de momento las víctimas que padecen los atentados. Eso
está claro.
Eso en primer lugar.
Está claro, sí,
o sea,
sí,
que, por tanto, aquí no seamos equidistantes.
También puede haber víctimas
inocentes
en los bombardeos. También puede haber víctimas inocentes
en
aquellos bombardeos.
Sí, bueno, pero fíjese que, de alguna manera, cuando Hollande, en el primer momento, dice, bueno, esto no quedará sin respuesta, y se refiere, evidentemente, a los bombardeos que se inician 24 horas después de los atentados, inmediatamente el ministro Y en el momento de empezar a producir esos atentados, dice, esos son objetivos militares, y señala específicamente qué objetivos militares son. O sea, por tanto, no es un bombardeo indiscriminado, son son almacenes de explosivos, son lugares estratégicos de reunión del ejército islámico, es decir, que no es una cuestión indiscriminada, en tanto que los malos sí que hacen actuaciones indiscriminadas. Recuerdo que en Bataclan murió hasta un niño.
Sí, sí.
O sea que, desgraciadamente, y evidentemente, por favor, no me pregunten qué hacía un niño en Bataclan, ¿eh? Porque eso no es evidente que no tendría que estar ahí. Pero era gente que estaba en su tiempo de ocio, pasándoselo bien y tal y cual. Estos, en este caso, eran los buenos. Y los que llevaban los cinturones, los que se inmolaron, los que sacaron los Kalashnikov y ametrallaron a los ciudadanos, eran los malos. Y con esos tiene que caer todo el peso de la ley.
Dit això, en què podem estar d'acord tots, segur que hi ha més elements, senyor Ibáñez.
Sí, home, és evident, no? Les víctimes, i especialment les víctimes innocents, i no diguem-ne els nens, són els que hem de protegir, i són els que realment no tenen cap culpa, no?, del que ha passat, i no només les víctimes a París, sinó en els bombardejos de qualsevol exèrcit, hi ha víctimes innocents, sempre, perquè les bombes, doncs, no es pot decidir a qui mata i qui no, la bomba esclata i mata a qui troba, no? Però el que és evident és que els països, els governs dels països de l'entorn de l'entorn dels que estan ara en guerra, no?, i en general els països més poderosos, haurien de deixar de banda els seus interessos estratègics, polítics, econòmics, deixar-los de banda per un moment, posar-los en un segon terme per un moment i, entre tots, asseure's a veure com es pot resoldre la guerra a Síria, a l'Iraq, a l'Afganistan. Aquesta és la qüestió. Per desgràcia, els països i els governs miren sempre la realitat des del seu prisma partidista, electoral, d'interessos econòmics, d'interessos comercials, i així, doncs, és evident que les solucions no arriben mai, no? Jo crec que ara tota la comunitat internacional hauria d'estar d'acord en aconseguir una situació de pau i de seguretat a l'Iraq. Però, en canvi, entens que veus com, en realitat, cadascú està mirant per les seves pròpies interessos de qualsevol mena, no? I aquí cal una solució global de tota la comunitat internacional, que s'ha de seure i veure tots els actors que hi ha, que són molts, i, evidentment, doncs, en cada cas requerirà solucions diferents. Això és molt complex, ara no podem entrar en un... Però el que està clar és que, simplement, amb una solució militar no resoldrem res.
No, hay una cuestión que, evidentemente, también, cuando se hablaba de ideologías por parte de Eduard, yo no sé si cuando él se ha referido a ideologías, se refería también incluso a algo que a mí me parece absolutamente decisivo. Y evidentemente que hablo como ciudadano, es decir, no como experto de nada, sino simplemente como observador, como ciudadano. Pero creo que hay un problema importantísimo, y es que la solución de este problema específico, de este problema concreto, Siria, la zona Siria, Irak, Estado Islámico, terrorismo, creo que necesita una pata fundamental. Las otras, de alguna manera, ya las hemos citado. No solo la solución militar, otras soluciones que dejen de lado algunos intereses muy particulares e incluso que matizar qué queremos decir con eso de intereses de carácter geopolítico. Pero me falta una tercera pata, que sería fundamental, que es el consenso del mundo árabe. Que el propio mundo árabe rechazara y absolutamente, sin ningún tipo de duda ni de veleidad, precisament el terrorisme.
I ens preguntem...
Sí, sí. I, clar, ese creo que és un punto complicadísimo.
Què fa la Lliga Àrab? La Lliga Àrab, que ha tingut un paper històric en alguns moments i que ara sembla que ni es reuneix, o com a mínim no en tenim constància.
Estan dividits. O sigui, el món àrab i el món islàmic, en general. I els líders religiosos musulmans i els líders dels partits polítics de l'àmbit musulmà, tots haurien de comprometre's decisivament en deslegitimar absolutament tota violència en nom de l'islam, en nom d'Allà, en nom de Déu, etc. I això és un esforç que jo crec que tenim dret a reclamar-los-hi. No ens diguin que això és culpabilitzar-los de res, és al contrari. Precisament és que, com que confiem en que la immensa majoria de musulmans són persones que estimen la vida, que aprecien els drets, que estimen la pau, precisament per això els hi demanem que facin un esforç de deslegitimar que l'islam pot arribar a defensar barbaritats com aquestes, perquè aquests líders els poden escoltar els joves que potser tenen la temptació d'utilitzar les armes. I ara sí que jo crec que és important reclamar-los una veu forta, no?, al món musulmà en aquesta direcció.
Y yo creo que en esa misma dirección, vamos a ver, voy a poner un ejemplo que no sé si es muy bueno o no, pero se me viene a la cabeza a raíz de la intervención de Eduard, en el sentido de que nosotros también tenemos en la religión católica y en los textos, en el Antiguo Testamento, cosas durísimas, que Dios nos libre, que las aplicáramos radicalmente, ¿no? Es decir, ya no solo con respecto a terceros, sino con respecto a nosotros mismos. Si una mano, córtatela, si el ojo no sé cuánto, sácatelo. Es decir, que bueno, cosas que son tremendamente duras. Claro, yo no me imagino a un sacerdote ante un púlpito, por ponerlo ya con toda la ornamentación propia, en un púlpito diciendo, oye, tú vecino y no sé qué has hecho esto, pues sácate el ojo y hasta que no te lo saques, no sé qué, y el otro pobre sacándose el ojo. Es decir, por tanto, es verdad que el mundo islámico en términos generales, es decir, los musulmanes en términos generales, Dios nos libre que fuera así, ¿no? Que no predican la violencia, pero hay radicales que efectivamente pueden interpretar las sharías del propio Corán de una manera radical en cuanto a está escrito, y evidentemente eso genere violencia. Por tanto, también sería exigible del mundo islámico decir, oiga, esa interpretación que se hace radical del Corán la tendrían que ustedes que empezar a mitigar, como hizo la Iglesia Católica, como hizo el cristianismo con el Antiguo Testamento.
Entre altres raons, perquè els primers perjudicats són precisament musulmans. Claro, la immensa majoria de víctimes del terrorisme són persones musulmanes.
I tant, sí. Bé, senyors, podríem seguir amb la reflexió. Només un apunt. Abans ha comentat una mica el senyor Salido el que ha estat la reunió de Barack Obama amb François Hollande aquesta tarda. S'han compromès a unir esforços. Que creu en vostès i que creu vostè, senyor Ibáñez, sobretot, que pot fer aquesta aliança amb els Estats Units, governats per un Premi Nobel de la Pau, que és Barack Obama. I hem d'exigir-li, potser, que respongui a aquesta condició.
Sí, esclar, és un estat molt poderós, els Estats Units, encara avui dia, i té molts fils, i té molts contactes, i pot influir molt sobre molts governs, no? I aleshores se li poden demanar moltíssimes coses. Una, per exemple, és que faci molta més pressió a aquells països dintre dels quals, ja no dic governs, però dintre d'aquests països, des d'aquí hi ha finançament de les organitzacions terroristes i d'Estat Islàmic. Doncs els Estats Units han de pressionar els països que tenen a dintre seu aquestes persones, aquests grups que estan...
Per exemple, l'Aràbia Saudita,
per exemple,
podríem dir.
Per exemple, o altres. Jo no vull dir noms, però sí, és veritat.
Jo pregunto, eh?
Però sí, els serveis secrets de molts països ja ho han dit, que des d'aquests països d'Aràbia s'està financiant el terrorisme. Doncs, home, una cosa important és aquesta, abans de pensar en qüestions militars. I no només això, es pot influir políticament des de molts punts de vista. I un és asseure la comunitat internacional a resoldre el conflicte a l'Iraq i a Síria.
I d'altra banda, quina solució veuen el que està passant a Bèlgica? Perquè aquí hi ha una operació policial sembla que no acabem de sortir.
I además que parece que va durar hasta el domingo. Es decir, las noticias ya de ayer decían que posiblemente el estado de sitio, técnicamente es un estado de sitio,
sí.
Que el estado de sitio va a durar como mínimo hasta el domingo. Claro, yo cuando veo estas noticias, cuando escucho estas noticias y veo en imágenes muy gráficas lo que está pasando en Bruselas, tú sabes, piensas en los profesionales, en los comercios, en los colegios, en los niños, en los enfermos. Claro, todo esto es gente que se va a ver afectada directamente por esta situación de un estado excepcional de sitio. Es decir,
sobretot que es busca es evitar grans concentracions humanes.
Sí, claro.
És el que es busca, sobretot.
Claro, pues yo me imagino que si
la gent pot sortir a comprar, la gent pot fer uns mínims
que
moviments.
Que si yo fuera un responsable de un servicio secreto y tuviera conciencia de que puede haber un atentado inminente, que es lo que se subraya, ¿no? Un atentado inminente.
Sí, hay indicios.
Claro, que puede causar unos destrozos enormes, pues evidentemente haría prevención, es evidente. Y la prevención es, oiga, como tú decías ahora, no se reúnan en sitios y tal, que no haya, claro, evidentemente. Pero claro, es que eso no puede durar siempre. Por tanto, yo me imagino que la policía, los servicios de inteligencia, de alguna manera, tienen que esforzarse y tal para poder poner fin a esa situación amarga que está viviendo Bruselas, ¿no?
Sí. En tot cas, aquí la clau és que hi ha una persona identificada, un presumpte terrorista, que no el troben, no? I que sembla que podria moure's per la...
Estan donant molts pals de cec, perquè s'explica que de la immensa majoria de detinguts d'aquests dies, només un se l'ha pogut relacionar.
Sí, solo un.
Tant, home, seria desitjable una major eficàcia o encert a la policia belga.
De totes maneres, jo no seria partidari de una crítica en el sentit de que es que dan palos de ciego, no tienen ni idea de lo que está haciendo. Hombre, no, porque me imagino que eso debe ser complicadísimo.
Sí, sí.
Es decir, que sobre todo porque, claro, no estamos ante personas o ante ciudadanos de terceros países. No, estamos ante ciudadanos que son belgas o ante ciudadanos que son franceses.
Claro.
Es, sí, que es el problema, ¿no?
Reclutar,
y que son gente de segunda y tercera generación absolutamente integrados en su país, ¿no? Con pocos signos evidentes de que no son de aquí o que no són...
I aquesta és la reflexió que hem de fer. Què està passant perquè dintre de les societats europees persones que han nascut en aquestes societats, que han estat a vegades escolaritzades o que treballen...
No, sí, és que inclús són de classes mèdies i mèdies altes.
Què els han ofert?
El problema són classes mèdies i mèdies altes, perquè la gent diu, hombre, és que això, los guetos i tal. No, que guetos ni que històries. No, classes mèdies i mèdies altes.
Se'ls ha ofert amb opacitat, perquè això és una activitat mafiosa, deixi'm dir-ho així, vaja, és una activitat que es fa...
Sí.
És un criminal.
Què ha fallat també a les nostres societats perquè s'hagi això permès que persones doncs arribin a sentir odi fins al punt de matar i matar-se pels seus conciutadans.
Pensant-se que es guanyen el paradís. És a dir,
sí,
vegada ho hem dit aquí, és l'alteració més absoluta de l'ordre antropològic, humà, no religiós, sinó
humà. Tremendo.
Per tant, aquí hi ha un problema greu d'integració que hem d'estudiar molt a fons. I aquí caldrien estudis sociològics molt a fons de veure com podem aconseguir que aquesta joventut se senti del país i, per tant, no li passi mai pel cap una cosa com aquestes.
Avui compartim el mirador de l'actualitat amb el director de Justícia i Pau a Barcelona, Eduard Ibáñez, i amb el professor de Dret Laboral a la Universitat de Barcelona, José Luis Salido. Tenim un missatge d'un oient, Xavier de Mataró, ens vol plantejar una qüestió. Diu que si 24 hores després dels atemptats de París, el 13N, és a dir, ara fa gairebé dues setmanes, no arriba a dues setmanes, França va començar a atacar objectius clars, com vostès també recordaven, per què no ho van fer abans, França i altres països, diu aquest oient. És a dir, que si també saben on estan situats aquests objectius, aquesta gent, amb l'armament i tot, i sabent les intencions que tenia aquesta gent, per què no atacaven abans que hi hagués els atemptats? És a dir,
Segurament per aquesta consciència que hem parlat abans i que s'ha dit abans de que l'ataque directo con bombas y tal, y esto tiene daños colaterales. Y entonces, antes de los daños colaterales, bueno, hay que asegurarse muy bien qué es lo que se hace. Ahora, cuando ya la cosa se ha desbordado, cuando uno ya ha sufrido la agresión, pues entonces surge el derecho a la legítima defensa.
Potser ha estat aquest exercici de legítima defensa que abans no havien vist clar de fer.
Efectivamente, es decir, bueno, hasta ahora no he sido atacado, sé dónde estáis, pero si os comportáis y tal, pues veremos si la contundencia de la respuesta tiene que ser menor. Mm. Pero claro, evidentemente, en el momento que me ataques me tengo que defender. Y ahí, pum.
Recordem que el concepte de guerra preventiva també ha estat molt criticat.
Sí.
Moralment, el mateix Joan Pau II ho va dir quan es va fer la invasió de l'Iraq l'any 2003 i altres personalitats.
No, la guerra preventiva no té cap justificació ni moral ni legal, ni tan sols legal. No?
Efectivament.
Jo penso que si no es havia atacat abans per part de França, perquè als Estats Units sí que estava atacant. Mm. En el cas de França és que probablement no consideraven que això no tenia cap utilitat. I ara doncs pensen que això és una resposta que els pot generar un missatge, no?, que pugui, però jo realment continuo pensant que això, sobretot això sol, però fins i tot encara que hi hagués altres coses, jo crec que això no resol res. Al contrari, possiblement el que fa és radicalitzar encara més gent de països d'això, de França, de Bèlgica, joves que diguin bombardegen al meu poble, bombardegen a població musulmana, doncs jo ara passaré a utilitzar les armes contra França, no? Per tant, trobo que aquesta no és la via.
Bé, senyors, anem a altres temes de l'actualitat. Ens queden 6 minuts i, canviant radicalment de qüestió, parlem de la situació política a Catalunya. Molt contundent el missatge del president en funcions, Artur Mas, avui, que ha denunciat el que és la decisió del govern espanyol presa divendres passat a partir del fet de desbloquejar una partida econòmica del Fons de Liquiditat Autonòmica. Va decidir que el que corresponia a Catalunya quedava, diguéssim, que vigilat o custodiat pel mateix govern espanyol perquè, vaja, es verifiqui on van aquests diners. I el president Artur Mas ha qualificat això d'agressió institucional permanent i sense precedents contra tota la població catalana i ha avisat el ministre Montoro que, segons Mas, està jugant amb foc i es cremarà. Senyors, molt contundents aquestes paraules des d'alguns partits. Per exemple, el dirigent popular Xavier García Albiol ha dit que això té a veure amb l'entesa que està a punt de cuinar-se amb la CUP.
Realment, jo trobo absolutament incomprensible que des del govern espanyol les respostes al que està passant a Catalunya continuïn siguent del tipus que són, no? O sigui, que davant de... Bueno, imagino que és gesticulació electoral o preelectoral del Partit Popular. Pensen, suposo que així obtenen més suport electoral, no ho sé, però el que està clar és que amb això el que fan és encara espatllar-ho tot molt més. És a dir, en comptes d'afrontar d'una vegada per totes que aquí hi ha un problema polític que requereix un diàleg polític, doncs aleshores, en comptes d'això, el que fan és utilitzar la llei en el pitjor sentit de la paraula, no? En comptes d'això, de buscar un diàleg, encara generar més malestar. Què volen, que hi hagi més independentistes encara a Catalunya? Potser és aquest l'objectiu, no ho sé.
No, jo no lo creo. Yo disiento totalmente con ese
planteamiento. Hay dues posicions clarament enfrontades.
Yo disiento clarísimamente el hecho de que se estén cometiendo actos contrarios a la legislación evidentemente hacen que necesariamente se tengan que tomar medidas, y aquí sí que pueden ser perfectamente legales las medidas preventivas de cómo y cuándo se gastan los dineros públicos.
¿Usted lo dice, por ejemplo, per la declaració sobiranista al Parlament o per les intencions?
No. Vamos a ver, oiga, podía haber hecho perfectamente la declaración soberanista del Parlamento, no tomar ningún tipo de acción y no ver nada de futuro y no decir nada de futuro, pero claro, en el momento en que se están gastando los dineros públicos en cosas que no son exactamente las que corresponden, cuando hay todavía una duda sobre 1.300 millones no contabilizados por la Generalitat de Cataluña, que todo hay que decirlo, ¿verdad? Lo decía ayer el ministro Montoro. Oiga, falta todavía por justificar 1.300 millones de los gastos de la Generalitat y tal. Lo lógico parece ser que cuando parece todo hacia suponer que se tenían dedicados los dineros pues para el pago, por ejemplo, de las farmacias o por el pago de algunas cuestiones de sanidad, para el pago de otras instituciones que están comprometidas en los presupuestos de la Generalitat y que no han cobrado, y yo podría recitarles algunas de estas que están esperando dinero y que no hay manera de que cobran, y sobre todo cuando se está gastando ese dinero y se dice que se va a gastar en unas estructuras de Estado que son ilegales, pues evidentemente yo entiendo que quien es responsable del dinero público, es decir, de nuestro dinero, le diga sí, pero te lo vas a gastar en los fondos públicos para los que están destinados. Y no olvidemos que eso no es nada extraño en el ámbito de las cuentas públicas. Las cuentas públicas son, en términos generales, el 99% de ellas finalistas, es decir, van dedicadas a una cosa determinada. Los presupuestos del General del Estado son finalistas, van a eso y no a otra cosa. Claro, si yo te doy el dinero, pero tú te lo gastas en otra cosa, yo no voy a hacer sufrir a los ciudadanos. Por cierto, que no se arrogue el señor Mas la representación de todos los ciudadanos de Cataluña, que no la tiene ni de lejos.
En tot cas, senyors, més enllà de la discrepància, expressada els hi agraeixo amb aquesta contundència, però amb aquest civisme, hi ha una qüestió de fons, que aquí estaran tots dos segurament d'acord, i és que els catalans també veiem, i això ho sap tot l'estat espanyol, que hi ha un greuge fiscal, és a dir, els catalans aportem molt a l'estat espanyol, i aquí, quan se'ns parla de la fiscalització dels nostres diners, doncs és lògic que els catalans tinguem també la pell una mica més fina.
Sí, lo que pasa es que eso se ha dicho, se han dicho muchas cosas, ¿no? Basándose en datos que no son fiables, como por ejemplo las balanzas fiscales. Es decir...
Pero en el caso son diners aportats pels catalans.
Sí, hi ha ningú dubte, bueno, que hi ha dèficit fiscal, ningú dubte. Altra cosa és quin
la
grau...
La quantitat del
grau, però que hi ha dèficit fiscal no ho dubta ningú. Aleshores, què vol dir? Que els diners que venen de l'estat espanyol per pagar els proveïdors de la Generalitat o altres partides dels pressupostos són diners que es recapten a Catalunya. I aleshores que l'estat espanyol hagi introduït noves restriccions a l'ús d'aquests fons que es recapten a Catalunya i aquestes restriccions són de judici polític sobre com es gasta i de què es gasta, aleshores,
no,
clar...
No, son de juicio presupuestario, no político,
no,
¿eh?
Precisament...
Es decir, usted se lo tiene que gastar en lo que está previsto y para lo que está presupuestado, no en lo que usted le dé la gana. Es decir, claro, que esa es una diferencia notable.
No,
¿eh?
Precisament el que estan dient és que jutjaran, exacte, si aquestes partides s'utilitzen correctament o no correctament, aquesta interpretació entrem en un judici polític.
A través de los interventores, ¿eh? No a través de un juicio político, a través de los interventores que tiene el Estado.
Sí, bueno. Pues,
y los interventores es un cuerpo técnico, ¿eh? No es un cuerpo político.
Veurem a veure com ho interpreten això, però el que està clar és que no. Aquests diners que diuen que no estan justificats eren per inversions, eren per infraestructures, i que no es comptabilitzen perquè aquesta ha estat la pràctica habitual no només a Catalunya, sinó a totes les comunitats autònomes i al mateix estat espanyol, que tampoc es comptabilitzaven de la mateixa manera.
Senyors, ho hem de deixar. Potser ens queda dir que a banda del que vostès diuen, que en els dos casos és plenament legítim, hi ha un problema polític que més enllà d'això s'ha de tractar. I potser és el que falta. Estarà d'acord també el senyor Salido?
No, jo estaria d'acord en tratar si és que lo hay, un problema político, siempre y cuando se cumpliera con la legalidad vigente.